Molt bon dia, són 2:15.
Notícies migdia, amb Núria García.
Els vehicles tornen a circular des de primera hora del matí pel carrer Tres Creus. La via ha estat tancada al trànsit durant 8 mesos per les obres de remodelació de l'estació Renfe Centre. Les primeres hores, però, no han estat gens fàcils per als conductors i és que el carrer s'ha obert una estona abans del previst i els semàfors encara no estaven ben regulats. Aquests són alguns dels testimonis que hem pogut recollir en plena hora punta.
El centre de Sabadell està fet un merder. Vull dir, si no, i això ho patim tots, no? Vull dir que no ho sé. Jo no ho sabia, que avui s'obria el trànsit, però vull dir que dic amb l'altra punta, però cada vegada que vinc aquí pues, pateixo d'això, no? De cues i cues, i la veritat que, sé, per ser el centre de Sabadell, jo crec que s'hauria de mirar d'una altra manera, no?
Sí que sabíem que estava tallat aquesta part, però no esperàvem aquesta hora punta, pues, que hi ha tant trànsit que no fessin res, que és que portem aquí pues, potser mitja hora des d'allà, des d'abans d'arribar al pàrquing. És bastant bèstia.
A més de Tres Creus, també s'ha reobert parcialment el carrer de l'estació, que mantindrà un carril ocupat mentre duren les obres de Renfe Centre, mentre que el carrer Casanovas i Bosch ha recuperat el seu sentit inicial. Pel que fa a l'estació de Renfe Centre, la circulació de trens es reprendrà el pròxim 20 de març. És la notícia més destacada fins al moment, però en tenim més, que ho resumim al bloc de titulars.
Ràdio Sabadell. Notícies.
L'alimentació saludable centrarà l'atenció de la segona edició del Fòrum de Salut. Mireia Prat, molt bon dia.
Bon dia. La voluntat és donar pautes a la població per menjar sa i reduir els índexs de sobrepès des de la infància, tot plegat en base a les alarmants dades que ha destapat l'anomenat estudi INMA i que ha detallat Anna Maria Montseny, membre del Consell de Salut de Sabadell.
Els infants van, diguem-ne, perdent l'hàbit de fer esport i a la vegada s'alimenten de manera poc saludable, amb totes les conseqüències que això portarà sobre la seva salut futura.
El segon Fòrum de Salut tindrà lloc els dies 6 i 7 d'abril entre l'Espai Cultura i l'entorn del Mercat Central.
I el 17 de març, Cal Balzac acollirà les terceres jornades consentides centrades en el feminisme interseccional. L'objectiu és reflexionar sobre les diferents visions del feminisme en les diferents cultures i orígens de les dones.
Les jornades organitzades pel Moviment d'Esplais del Vallès i l'Aula de l'Esplai estan obertes a tothom, tot i que es dirigeixen al món de l'educació del lleure per fomentar els valors transversals del feminisme entre els infants.
I en els minuts finals del Notícies Migdia us parlarem d'una nova aplicació per a mòbils i tauletes. L'ha creat l'Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals de la Universitat Autònoma, que l'ha batejat amb el nom de Plantes.
La nova eina recull els punts on hi ha plantes que poden provocar algun tipus d'al·lèrgia. La responsable del projecte, Jordina Belmonde, ha explicat al programa Al Matí com funciona l'aplicació.
Que dibuixem en els carrers de la ciutat on és que hi ha plantes al·lergògenes amb la flor oberta i que poden causar al·lèrgies. De la manera que tots podem ajudar a ensenyar-los a la gent per quins carrers no és molt adequat passar en aquell moment.
La nova app, ja disponible per al sistema Android, serà especialment útil aquesta primavera, que es preveu força difícil per als al·lèrgics.
Rebeu ara una salutació del Toni González, que és a les vies de so abans d'obrir la plana de serveis.
Ràdio Sabadell. Notícies migdia.
Comencem mirant el cel. Dia assolellat el que tenim avui després de les pluges d'inici de setmana. Ens concreta quina és la previsió meteorològica, la Dolors Ballart.
Hola, molt bon dia. Després d'aquest matí tranquil, amb alguns estrats baixos a punts de l'interior, esperem que la tarda doncs, es presenti ja més núvols, sobretot a l'oest del país. Núvols que també deixaran alguns ruixats de caràcter dispers, afectaran principalment les comarques de Lleida, també comarques de Tarragona i la zona del Pirineu. Precipitacions de caràcter dispers, intensitat feble, que seran en forma de neu entorn als 1.000 metres, però baixant la cota de cara al final de la jornada fins als 800 a la zona del vessant nord del Pirineu. Temperatures avui que seran seran més altes arreu del país. A la zona del litoral se situaran entre els 14 i els 19 graus. Demà, jornada en conjunt també assolellada, però amb alguns ruixats locals a les comarques de l'extrem nord-est, del Pirineu, precipitacions que sobretot seran més probables fins a mig matí i novament a partir de migdia. També esperem alguns ruixats al terç nord del territori. Demà amb temperatures que a primera hora seran més baixes i les màximes podran pujar lleugerament. El vent es mantindrà de component oest a l'interior, de component sud al litoral, entre fluix moderat però més reforçat al centre de la jornada i també durant demà al matí a les comarques de litoral i prelitoral de Barcelona i també a l'àrea de Tarragona. Això és tot de moment des del Servei Meteorològic de Catalunya.
I ens interessem ara per com funciona el transport públic, una informació que ens acosta el David de Toro des del Transmet. Molt bon dia, David.
Hola, molt bon dia des del Centre d'Informació Transmet. Doncs en aquests moments podem parlar de normalitat a la xarxa de transport públic de l'àrea metropolitana de Barcelona, ja que no hi ha incidències segons ens indiquen els diferents operadors. Així doncs, situació tranquil·la aquesta hora, metro, autobusos, tramvies, ferrocarrils de la Generalitat i Rodalies de Catalunya. Això és tot de moment des del Centre d'Informació Transmet. Bon dia.
Gràcies, David. Molt bon dia. I pel que fa a les carreteres catalanes, ara mateix hi ha circulació normal a totes les vies del país. Això sí, cal destacar algunes retencions a la Ronda de Dalt, a la B20, en sentit Nus-Llobregat. Entrem ja en matèria. I ho fem amb la notícia del dia. Avui s'ha obert el trànsit al carrer Tres Creus després de 8 mesos tallat amb motiu de les obres que fa Renfe a l'estació Sabadell Centre. La reobertura a primera hora del matí ha generat importants retencions i caos de trànsit en aquesta zona, ja que s'ha obert el pas dels vehicles abans d'ajustar els semàfors cap a la plaça d'Antoni Llong.
La previsió era que s'obrís el trànsit a 9:45 del matí després de l'hora d'accés a les escoles i amb la senyalització horitzontal per obres retirada i els semàfors regulats. Els New Jersey i les tanques que impedien l'accés de Tres Creus cap a la Gran Via s'han retirat abans d'hora i això ha generat llargues cues de vehicles. Els conductors han expressat el seu malestar amb uns problemes de mobilitat que consideren que són genèrics del centre de la ciutat.
Tenia certa informació de que obririen per fi ja el pas aquest, però no em pensava que era avui, em pensava que encara trigarien una setmana. Jo crec que sí, que anirà millor per la mobilització, el que passa que igualment depèn de quines hores, com que hi ha molts centres educatius per aquí molt a prop del centre, sempre serà un moment conflictiu aquest.
Siempre suelo venir por aquí, me voy para abajo, obviamente. Últimamente, cuando estaban las horas, tenía que ir por la parte de atrás y era mucha caravana. Esperemos que esto mejore bastante.
Hi passo cada dia. Importantíssim que l'obrin, perquè estava tot col·lapsat.
Jo treballo aquí al carrer Jardí i la veritat porto 20 minuts per passar del carrer de Jardí fins aquí i no m'ho esperava, la veritat.
El que ha tardat més en obrir-se ha estat el carrer de l'estació, del qual només s'ha deixat un carril perquè Adif manté l'altre encara tallat per les obres que estan llestint. A més, el carrer Casanovas i Bosch ha recuperat el sentit que tenia abans de l'estiu cap al carrer Estació, tot i que el canvi ha estat més lent perquè s'han hagut de retirar tots els cotxes aparcats. Aquesta és una de les vies que notarà més el canvi i la reducció d'afluència de trànsit, com ha comentat Maria Rosa Cosiu, una de les veïnes.
Hem estat molt temps, des del juliol, pràcticament col·lapsats. O sigui, aquest carrer, que és molt petit, que té dos problemes importants de trànsit, que són el centre mèdic, que tothom para davant. A més, hi ha un garatge que arriben grues amb cotxes, fins que no els descarreguen, però els cotxes no caminen. Bueno, es valia un follon impressionant. I hem passat des del juliol fins ara molt malament. Aquests últims mesos potser s'ha atenuat una mica perquè la gent s'ha acostumat. Però, bueno, fatal trànsit. O sigui, ja tenim moltes ganes que es torni a obrir.
Amb tot això, el regidor d'Espai Públic, Xavi Guerrero, ja ha assegurat que en els propers dies s'analitzarà a fons la mobilitat al voltant de l'estació del centre de la Renfe.
I a partir d'aquí anirem estudiant, o sigui, ara venen uns quants dies de fer un seguiment molt intensiu del que passi en tot aquest espai per veure com es redistribueix la mobilitat. Canviem de sentit el carrer Casanovas i Bosch, que tornarà al seu sentit originari, del carrer Concepció i del carrer I fins a l'estació, i es mantindrà el carrer Indústria tal com el tenim en aquests moments. Però això, tot això està en estudi i hem de veure com evoluciona.
En superfície, les afectacions de les obres de Sabadell Centre ja han acabat, però la circulació de trens no es recuperarà fins al proper 20 de març, el dia després que s'enllesteixin les obres de l'estació.
Ràdio Sabadell. Al peu de la notícia.
Els primers resultats de l'estudi INMA, que investiga l'impacte de diferents elements en la salut dels nens sabadellencs, demostren que els infants cada cop fan menys exercici físic i mengen pitjor. Davant d'aquesta tendència, que porta un augment del sobrepès en nens i adolescents, la segona edició del Fòrum de Salut s'orientarà a l'alimentació saludable. Ho farà amb xerrades, tallers i un concurs de cuina els dies 6 i 7 d'abril. Karen Madrid, bon dia.
Bon dia. Després d'una primera edició sobre la humanització del sistema sanitari, el Fòrum de Salut arriba aquest any amb una proposta més propera a la ciutadania i que pot canviar radicalment el seu dia a dia. El regidor de Salut, Ramon Vidal, assegura que orientar la ciutadania en l'àmbit de l'alimentació d'una manera entenedora és el repte que s'han fixat en aquesta segona edició del Fòrum.
El que parlarem és conscienciar, sensibilitzar i arribar. Jo crec que una de les coses que cal dir és que el Fòrum d'aquest any, amb l'alimentació saludable, el que pretén és que sigui molt clar, entenedor, adreçat a la ciutadania amb un llenguatge molt, molt senzill, de manera molt senzilla i molt clara, perquè és la forma d'arribar a les famílies, als pares, als nens, a fer seduïble una fruita, a fer seduïble legum.
Una xerrada sobre com cal alimentar els infants o quines són les pautes a seguir per estar més saludable obriran el Fòrum d'aquest any. També s'ha organitzat un curs de cuina obert a nens i adults per demostrar que els llegums poden resultar atractius. Anna Maria Montseny, membre del Consell de Salut, considera que aquest aliment és clau en el moment actual.
Avui dia, quan jo sento gent que diu que no té temps de cuinar i que va, doncs, que compra productes precuinats i tal, penso que segurament ens falta cultura en aquest sentit. Quan parlem de llegums, és un gran recurs que tenim i que ens permet fer-ho amb qualsevol producte més que vulguem. Molt fàcil d'obtenir i a la vegada també d'un preu assequible.
Les activitats de la segona edició del Fòrum de Salut de Sabadell són totalment gratuïtes i es distribuiran entre l'Espai Cultura i l'entorn del Mercat Central.
Encara en matèria social, el Servei d'Urgències i Emergències Socials ha experimentat un augment de les atencions durant el 2017, el segon any en marxa. En total s'han fet gairebé 1.900 visites, de les quals un miler han estat casos d'urgència. Els problemes econòmics són la casuística que més habitualment arriba a aquest servei. Pau Durant, molt bon dia.
Bon dia, Núria. El SUES, com se'l coneix, ha atès un 12,5% de casos més respecte al de 2016. Una xifra que demostra la consolidació del servei dos anys després de la seva entrada en funcionament. El regidor d'Acció Social a l'Ajuntament, Gabriel Fernández, ho atribueix al fet que el SUES és un sistema pioner a Catalunya, sense tenir en compte Barcelona Ciutat, que funciona amb la mateixa lògica que l'atenció primària. Són declaracions al matí d'aquesta emissora.
El treballador social, en els CAPs, en el centre d'atenció primària que tenim els equips de treball social del territori, funciona com si fos el metge de capçalera i nos atén quan tenim les visites, els controls i tot això. Però quan hi ha una emergència, tu no vas al CAP, ni jo. Anem a l'urgència del taulí, perquè és una urgència. El SUES funciona igual. La gent, quan té una situació d'emergència, acudeix allí. Una vegada que estabilitzem el pacient, per dir-lo d'alguna manera, torna cap al metge de capçalera o al treballador social.
Tot i la bona acollida que ha tingut el servei per atendre problemes econòmics, així com d'habitatge, pobresa energètica o les persones sense llar, encara hi ha aspectes per millorar. Un d'aquests té a veure quan l'usuari no es pot adreçar directament al servei.
La urgència de dependència és un repte que tenim que abordar, que hauríem d'intentar pensar com ho podem millorar per poder realment tenir un servei exemplar d'atenció a les urgències i emergències socials. Llavors, aquí tindrem que pensar, bueno, com ho fem perquè el SUES, davant de determinades situacions, pugui entrar dins del domicili d'una persona.
El SUES, inaugurat el 2016 i ubicat a la plaça del Gas, va néixer amb la intenció de reduir les llistes d'espera als serveis socials i donar una resposta especialitzada als casos d'emergència social.
Allà on siguis, escolta'ns online. En directe.radiosabadell.fm.
Un minut per arribar a 3:15. Els veïns de les Termes reivindiquen la reparació de les pistes poliesportives del barri. Tot i que l'Ajuntament s'ha compromès a tirar endavant un projecte per reparar i ampliar aquestes instal·lacions, des de l'Associació de Veïns assenyalen que les obres havien de començar el desembre passat i encara no ho han fet. En aquest sentit, des del barri incideixen en la importància d'aquest equipament, on més de 200 nens fan activitats esportives, Karen, cada setmana.
Futbol, bàsquet o patinatge són algunes de les les activitats que es porten a terme a les pistes de les Termes, unes instal·lacions que estan molt degradades per l'ús i que l'Ajuntament s'ha compromès a ampliar per fer compatible la realització de diferents pràctiques alhora. Antonio Carballo, vocal de convivència de l'Associació de Veïns del Barri, ha assegurat al matí de Ràdio Sabadell que les pistes juguen un paper clau perquè els nens es relacionin, sigui quina sigui la seva cultura.
Nosotros vemos que cuando viene un niño que viene a hacer deporte, pues el niño viene de aquella manera, ¿sabes? Porque el profesor puede enseñar a leer y a escribir, pero enseñar cultura no puede. ¿Sabes? El profesor no es su trabajo, ¿sabes? El profesor le dice, ¿qué se va al colegio? No, va al colegio a aprender a leer y escribir. Pero luego lo demás, lo cotidiano tiene que aprender, hay que enseñarlo por otras vías, ¿sabes? Y entonces estos niños, tú ves que los niños cambian de momento. Un niño que no ha venido nunca a hacer deporte, viene a hacer deporte, y cuando se va le da la mano al entrenador, cuando viene le vuelve a dar la mano, o sea que el niño en días no es el mismo niño, ¿sabes?
La reparació de les pistes és la principal reivindicació en l'àmbit urbanístic del barri, però també n'hi ha d'altres. Per exemple, que es faci un manteniment de les escales que donen accés a la plaça Les Termes i a la seu de l'Associació de Veïns. Des de la seva construcció, fa més de 30 anys, no s'hi ha fet cap actuació des de l'Ajuntament, al·legant que són de propietat privada. La presidenta de l'Associació de Veïns de Les Termes, Conxita Membrives, assegura que l'estat actual de les escales les fa perilloses.
Perquè ja ens ha caigut diverses persones, inclús un parell o tres de cops ha hagut de venir l'ambulància a curar i emportar-se algun. Una senyora, em sembla que va ser, se la van haver d'endur, perquè tenia va fer mal per la dona.
Els veïns no descarten encetar una campanya de mobilitzacions i de recollida de signatures si no es busca una fórmula per reparar aquestes escales.
El feminisme s'aborda sovint des de la perspectiva d'una dona occidental, blanca i burgesa, amb unes característiques molt diferents de les que viu una dona musulmana o de color, per exemple. Ampliar la visió del feminisme, incloent tots els tipus de dona, és el que proposa el feminisme interseccional i el tema de debat de les terceres jornades consentides que se celebraran a Cal Balzac el 17 de març.
El moviment d'esplais del Vallès i l'Aula de l'Esplai organitzen per tercer any consecutiu unes jornades que volen portar el debat i la reflexió sobre la igualtat efectiva entre homes i dones al món de l'educació en el lleure. Aquest és un camp on es consoliden molts valors i on els infants es veuen reflectits en els seus monitors. Per això enguany es tractarà el feminisme interseccional, que ha definit l'Agnès Planes, membre de la Junta de l'Aula de l'Esplai, al programa Al Matí de Ràdio Sabadell.
Sempre es parla de feminisme i des d'una perspectiva d'un món occidental i probablement burgès. I la intenció és trencar amb aquesta dinàmica per obrir-nos a les realitats, perquè realment hi ha joves i infants que no estan dins d'aquestes realitats, no? S'entén com a interseccional a qualsevol condició que aquesta societat ens col·loca, no? Amb aquests grups de gènere, d'edat, d'ètnia, condició sexual, de diversitat.
Les jornades obertes a tothom comptaran amb la ponència de dues acadèmiques sobre el feminisme interseccional.
La primera és la Melissa Olissa, que pertany a un col·lectiu que es diu Afrofèmines, que elles es denominen com a dones negres, amb l'objectiu que tenen d'aquest col·lectiu d'educar, inspirar i entretenir a les dones negres per formar-les i per empoderar-les. Després tenim la Nasira Sediri, és una dona que ha fet una tesi sobre la realitat de la dona de l'Islam i desmitificar aquest patriarcat que està imposat, no? Que no deixa de ser un patriarcat imposat que pot estar a qualsevol religió, no?
A més, també hi participaran les musulmanes Sarambar i Sofí Morazzani, que explicaran les seves experiències a títol personal. I parlant de feminisme, durant tota la setmana la font de la plaça Catalunya s'il·luminarà de color lila per celebrar el Dia Internacional de les Dones.
Moment de repassar altres notícies en format més breu. Comencem el repàs al barri de Calllong, que està una mica més a prop de tenir una nova escola i un nou ambulatori.
L'Ajuntament ha anunciat que ja està en marxa el concurs per la redacció dels projectes de l'escola Virolet, que actualment està en barracons, i el nou cap del barri. Així ho ha licitat el Departament d'Infraestructures de la Generalitat, després de molts mesos d'espera i reivindicacions dels veïns de l'entorn. A través d'una piulada, el regidor d'Educació, Joan Berlanga, confia que el proper pas sigui la licitació també de l'Institut de Calllong.
Ferrocarrils de la Generalitat renova els trens de la sèrie 112 13 de la línia Barcelona-Vallès.
L'actualització dels 22 trens de la línia suposarà una inversió de 33 milions d'euros i abordarà la revisió tècnica de les unitats, així com una renovació de la imatge i dels serveis que s'ofereix als viatgers. Un cop entrin en servei els nous combois 115, la flota de la línia Barcelona-Vallès estarà formada per 65 trens.
I la línia Barcelona-Sabadell de la xarxa de bus express.cat ha registrat un increment de viatgers del 10% respecte a 2016.
El servei va transportar l'any passat més de 172.000 passatgers. La línia Barcelona-Sabadell es va posar en marxa el novembre de 2012. Des d'aleshores, l'augment del nombre de viatgers ha estat del 76%.
Endesa inverteix 5 milions i mig d'euros en la reforma de la subestació elèctrica de Sabadell i la rehabilitació del seu edifici històric.
Els treballs que van començar el gener de 2016 i és previst que acabin al setembre permetran millorar el servei a 56.000 clients dels dos Vallesos. Pel que fa a l'edifici històric, les obres permetran recuperar un immoble gairebé centenari i exponent de l'arquitectura del noucentisme català. La construcció era considerada la central de la Catalana de Gas i Electricitat de Sabadell.
Detinguts en clau de successos 5 veïns de Terrassa per cultivar un miler de plantes de marihuana en una casa a Mediona, a l'Alt Penedès.
Els fets van tenir lloc quan una patrulla que feia tasques de vigilància a la zona va localitzar una forta olor de marihuana procedent de la casa. Els agents van accedir al pàrquing i van localitzar les plantes de marihuana així com tots els elements necessaris pel seu cultiu. També van comissar 36 quilos de cabdells de marihuana llestos per ser venuts a un preu de mercat superior als 200.000 euros. A banda dels 5 detinguts, els Mossos també van denunciar 3 dones que estaven a la casa. Tots 5 seran citats properament per declarar davant del jutge.
I un detingut per obligar el seu germà menor a fer-se passar per sordmut per robar telèfons mòbils i diners.
L'arrestat és un jove de 25 anys i el seu germà menor. Se'ls atribueixen una vintena de delictes de furt i estafa, entre ells una Cerdanyola del Vallès. La investigació continua oberta. El detingut ha quedat en llibertat amb càrrecs, mentre que el menor ha ingressat en un centre de protecció per l'ordre de la Fiscalia de Menors.
I en clau cultural us expliquem que aquest vespre s'inaugura una exposició de llums creats per alumnes de l'ESDI inspirats en l'obra de Josep Maria Magem. L'exposició temporal Mirades, posant el punt de llum a Magem, del Museu d'Art de Sabadell, mostra el procés de creació que han seguit 5 alumnes de quart de disseny de producte de l'Escola Superior de Disseny. Això inclou un dossier, esbossos i cartells, entre diferents materials. L'objectiu era que els seus llums tinguessin un cert lligam amb l'obra i el discurs del dissenyador sabadellenc Josep Maria Magem, ja sigui pel conjunt, un detall concret, un material o un concepte que els hagi transmès. Les úniques premisses eren que fos un llum de sobretaula i que la font fos de LED. La mostra es podrà visitar fins al 6 de maig de 2018.
Corrent de l'actualitat,
notícies, esports, teatre, cinema, música.
Si vols estar ben informat,
escolta la ràdio de la teva ciutat.
Som estudiants del Gramat. Nosaltres escoltem
Ràdio Sabadell.
Informis amb Diari de Sabadell.
Cada dimarts, dijous i dissabte conegui què passa a Sabadell i comarca.
Diari de Sabadell, disponible a tots els quioscos i llibreries de la ciutat i comarca.
També s'hi pot subscriure i rebre a la casa.
Diari de Sabadell.
El diari de casa.
Vostè dirà.
Sí, a l'Hotel Suís, si us plau. Aquesta temporada a Ràdio Sabadell s'obren de nou les portes de l'Hotel Suís. De 2 a 3 de la tarda, una hora per rebre els millors hostes de l'esport sabadellenc. Tertúlies, reportatges, debats, entrevistes en profunditat.
Hotel Suís.
Posa't còmode. Aquest any, l'esport de la ciutat s'allotja a l'Hotel Suís.
Entenem l'esport com tu.
Benvinguts a Fet i Dit. Avui ens acompanya la Carolina, responsable d'atenció a la vulnerabilitat de Gas Natural Fenosa. Explica'ns.
Hola, doncs el més important que vull dir és que si estàs en situació de vulnerabilitat pots trucar-nos al 900 724 900 i t'ajudarem.
L'atenció i el telèfon són gratuïts, oi?
Sí, sí, i tant.
Gas Natural Fenosa. Fet i Dit.
Tot el que passa a Catalunya, a Espanya i al món a Ràdio Sabadell.
Sis minuts per arribar al punt de les dues. El ple d'investidura de Jordi Sánchez es farà dilluns que ve, dia 12 de març, a partir de les 10 del matí.
El president del Parlament, Roger Torrent, ha signat la convocatòria del debat d'investidura de Sánchez l'endemà de la ronda de contactes. Sánchez encara no té prou suport per ser investit. Ciutadans, PSC, Comuns i PP han anunciat que hi votaran en contra i sumen 65 diputats. D'altra banda, la CUP, amb 4 diputats, ha dit que s'abstindrà. Això sí, Junts per Catalunya i Esquerra han anunciat que tenen un preacord, però no superen l'oposició en nombre d'escons.
I sobre l'opció que Sánchez sigui president, s'hi ha posicionat avui l'exconseller Santi Vila.
Jo crec que Jordi Sánchez i l'Oriol Junqueras reuneixen les mateixes virtuts i els mateixos punts febles, els mateixos. Jo crec que el nou govern i el nou president ha de garantir que a Catalunya hi haurà govern i que de nou el ciutadà se sentirà acollit, acompanyat, en els projectes del dia a dia, del quotidià i en els projectes ambiciosos de futur. Això el nou president ho ha de garantir.
I precisament de cara a la investidura, l'advocat de Jordi Sánchez ha demanat al Tribunal Suprem i al Tribunal Constitucional que el deixin sortir de la presó preventiva per poder assistir al ple d'investidura.
Jordi Pina inclou en la petició el precedent de Juan Carlos Yoldi, que va ser candidat a l'Endacari per Herri Batasuna quan era pres preventiu, acusat de pertany a ETA. El 1987, l'Audiència de Pamplona va donar-li permís per anar a la sessió d'investidura, en què va ser l'únic candidat alternatiu a José Antonio Ardanza. Després de tornar a la presó i pocs mesos després, el van condemnar a 25 anys de presó.
Més enllà de Sánchez, ahir també va demanar ser alliberat l'exconseller Joaquim Forn. Ha afegit una nova raó a la demanda, circumstàncies de caràcter personal que el mateix empresonat vol que es mantinguin en la confidencialitat. I encara en clau judicial, la jutgessa de l'Audiència Nacional, Carmen Lamela, ha declarat complexa la causa contra l'excap dels Mossos, Josep Lluís Trapero, i d'altres comandaments del cos i del Departament d'Interior imputats per sedició.
Amb aquesta declaració, Lamela té com a màxim 18 mesos per seguir investigant i recollint informació abans de tancar la instrucció i fixar judici oral. L'Audiència Nacional està investigant per sedició tant Trapero com la intendent Teresa Laplana. És el mateix gest que la setmana passada va fer el jutge del Suprem, Pablo Llarena, en la causa contra el govern i el Jordis.
Manifestació dissabte vinent a Barcelona per l'Escola Catalana.
L'han convocada una quarantena d'entitats del sector educatiu, entre les quals hi figura l'ANC, el Sindicat USTEC o Plataforma per la Llengua, per lluitar contra els atacs a l'Escola Catalana i en defensa de la immersió lingüística. El lema de la marxa, que sortirà a les 5 de la tarda del Passeig de Gràcia, serà "L'escola no té por".
Recte final del Notícies Migdia d'aquest dimarts, una aplicació alerta on es troben ubicades les plantes que poden causar al·lèrgia amb els seus pol·lens.
La contraportada.
L'app es diu Plantes, amb dues T's, i és una iniciativa de l'Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals, l'ICTA, que depèn de la Universitat Autònoma de Barcelona. La responsable del projecte, Jordina Belmonte, explica al programa al matí què pretenen aconseguir amb aquesta idea.
Que dibuixem en els carrers de les ciutats on és que hi ha plantes al·lergògenes amb la flor oberta i que poden causar al·lèrgies. De la manera que tots podem ajudar a ensenyar-los a la gent per quins carrers no és molt adequat passar en aquell moment.
L'aplicació per mòbils i tauletes Plantes es troba disponible per Android i tauletes i ho serà també per iOS quan s'acabi d'aconseguir el finançament per oferir-la. És un element de ciència ciutadana que es fa créixer de manera col·laborativa i acaba generant una base de dades oberta disponible via web per tots aquells que la puguin necessitar. A banda d'evitar carrers que els són perjudicials, els usuaris poden participar enviant fotografies de plantes indicant la seva ubicació i reportant el punt de floració en el que troben. Les darreres pluges han regat molt bé aquestes plantes. Això fa molt possible que aquesta primavera estigui molt carregada de pol·len en l'ambient. Tot i així, Belmonte explica que encara depèn del temps que ha de fer.
Sempre hem de pensar quin temps farà. Com seguís ploguent molt, molt del pol·len se n'anirà a terra i no molestarà tant. Si de cop es posés a fer una temperatura molt alta, cosa que també ha passat a vegades, les plantes s'esgotaran abans aquesta energia que ara tenen ben carregada, i també pot ser que no sigui tan greu. I després tinguem en compte una cosa: una persona al·lèrgica, a partir de que hi ha una certa quantitat d'aquell pol·len que li fa mal a l'aire, ja es troba malament. Que n'hi hagi molt més no li preocupa.
En canvi, si la quantitat és molt alta, podria acabar perjudicant a nous al·lèrgics que no han estat fins al moment. Aquesta és la situació a dues setmanes de l'arribada de la primavera.
Així arribem al final d'aquest informatiu. I després del Notícies Migdia arriben els companys d'esports amb una nova edició de l'Hotel Suís, conduïda en aquest cas per l'Adrián Arroyo. A partir de les 7 arribarà una nova edició del Notícies Vespre amb la Karen Madrid. Fins aleshores podeu continuar informats al portal de continguts de l'emissora radiosabadell.fm. Que vagi molt bé, adeu.
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.